Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
La biblioteca de l'arquitecte. Ja tenim novament la biblioteca de l'arquitecte oberta, el nostre prescriptor literari habitual, l'arquitecte i director de la cooperativa d'arquitectes Jordi Capell, en Marc Longarón.
Moltes gràcies, Pep Lluís. Com estàs?
Bé, ja veus...
Grafegat amb llibres.
Sí, és clar, no, és que arribes tu i començo a fullejar i tenim dos llibres no massa gruixudets, oi? A més, un d'ells gairebé una novel·la, oi? Que entra així com molt ràpidament.
A mi m'ha sorprès molt. És el llibre Gaudí Güell, l'artista i el mecenes de la Carme Güell, que és la... Ara, a veure si sé dir-ho bé, la
rabesneta
del Conde Güell. Tu deies una novel·la, perquè és que realment me la vaig llegir a la velocitat d'una novel·la, perquè és un, és un llibre de peripècies, no?, de la família Güell i de la seva relació amb diferents personatges, amb l'Antonio López, també surt el mossèn Cinto Verdaguer, però sobretot és la relació de la família Güell amb el Gaudí, amb l'Antoni Gaudí. I d'on surt aquesta relació, no? És a dir...
Clar, és que és un document molt important per entendre Gaudí, oi?
I per entendre la relació.
És que Gaudí sense els Güell tampoc es pot entendre,
exactament.
No?
Exactament. És el seu mecenes, és una mica com el que passa a Itàlia quan parlem de segons dels Medici, de segons quins mecenes del Renaixement. El llibre comença a finals del segle XVIII amb un relat dels Güell que marxen a ultramar, no? Aprofitant el decret que permet aixecar la prohibició dels catalans pel comerç d'ultramar, i com parteix la família cap a Santo Domingo i bueno, totes les precarietats amb les quals es troba, perquè no et pensis que anar al Nou Món era un tema que fos fàcil, i aquí van, tornen, fins a anar muntant un cert imperi comercial, que al principi està vinculat sobretot al món del comerç antillà, però després es vincula al món del teixit, al món més proper, diguem-ne, català, quan la família torna. I hi ha un moment en el qual també el llibre relata tots els fets dels problemes que hi havia entre obrers i patrons a les fàbriques tèxtils catalanes i el canvi novament que ha de fer la família cap a un altre món per poder sortir-se'n, no? Per tant, no és, diguem-ne, una família que la història li hagi posat fàcil, ni molt menys. Ara ens ho mirem amb una certa distància.
Sí, tenim aquests... aquella noció de dir, no, aquests eren molt rics,
si
estaven
molt ben
acomodats.
Aquests eren la colla, no, aquí s'ho van haver de currar.
El Palau Güell,
van fer allò del Parc Güell, que els va sortir rana, però l'èxit és que els va sortir rana, perquè aquella urbanització que no va arribar a existir...
Aquesta sort hem tingut.
Clar, hem tingut aquesta sort de poder veure un Parc Güell lliure d'edificis, és a dir, amb un esplendor espectacular.
No? Vés a saber què hagués passat, però en fi, és igual, el cas és que tal com està bé, no?
Evidentment, i per tant, anem corrent, diguem-ne, els anys en els quals també va fent el seu referent amb la política que en aquell moment s'està vivint, i com la família, a mesura que va movent-se per tot el món, perquè a més viatgen per tot el món, és molt curiós, acaba un moment en el qual també tenen una participació política molt important durant el segle XIX. I després ve, lògicament, la trobada amb l'Antoni Gaudí. No és una trobada buscada, és una trobada que ve de l'exposició universal, de la de París, no la de Barcelona, és a dir, ens hem d'anar més enrere, en la qual el Conde Güell troba un objecte que li fa molta gràcia, una vitrina, que ha fet el Gaudí. I llavors demana, escolta'm, qui ha fet això? I li diuen que és el Gaudí, i a partir d'aquí comença la coneixença amb el Gaudí, un Gaudí que ha acabat la carrera fa no res, que encara ha de fer els fanals de la plaça Reial, i evidentment ha de fer encara Comillas i Casa Vicenç i tot
imagina't,
això,
estem
parlant d'un Gaudí molt jove que es troba, diguem-ne, amb el senyor Güell, que en aquell moment ja és un senyor molt important dins de la societat burgesa catalana, i a partir d'aquí comença tot. Té un interès molt important per l'art, i aquest interès per l'art es converteix en mecenatge. I a partir d'aquí ja sabem, diguem-ne, tota la història del Palau Güell, no? L'habitatge de la família...
No, el que dèiem és un complement per entendre moltes coses sobre Gaudí.
És un llibre molt bo, és un llibre molt bo, i et dic, com que la història és tan extraordinària, te'l llegeixes a ritme de novel·la.
Molt bé. Doncs el següent llibre, si no diem quin és, Només direm que si girem la portada, al revers de la portada, ens trobem en Rafael Moneo conversant amb una columna, i crec que amb això està tot dit, oi?
Gairebé, ja està, ja hem acabat el programa.
Oi que sí? Sí, perquè a més, això va ser la classe magistral que va donar Rafael Moneo a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona al curs 21-22, per inaugurar el curs, oi?
Exacte.
Però és que a més, és una classe magistral que Rafael Moneo va donar molts anys enrere, quan
50.
Ell era professor.
50 anys enrere.
50 anys
el Rafael Moneo arriba a l'Escola d'Arquitectura rebotat de l'Escola de Madrid. Ell viu a la colònia de residència Albiso, i quan està fent les oposicions, amb més arquitectes que opositaven per la seva plaça, l'última pregunta que li fan en el concurs precisament és parlar casualment sobre Albiso. I clar, Albiso sap perfectament, li fa una dissertació excepcional, però no guanya la plaça.
Però
i
no
això,
guanya.
Diguem-ne, l'emprenya tant com que arriba una mica rebotit cap aquí, cap a Barcelona, cap a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, a finals de l'any 1970, diguem-ne així, i ell comença en la seva primera classe, en el curs 1971, amb aquesta dissertació sobre la columna, i el llibre és Rafael Moneo sobre la columna de la Cueva de Menga al Pabellón de Barcelona. La Cueva de Menga és una cova que hi ha a Antequera, Andalusia. Segurament és de les peces del megalític més importants que hi ha al món, perquè ja apareixen columnes, una cavitat formada per unes grans pedres d'aquestes que pesen unes quantes tonelades, que, com tenen una llum molt gran, al mig van haver de posar tres columnes. I aquestes tres columnes, per molta gent, són l'inici de l'arquitectura. És a dir, l'inici d'aquest espai que ja és habitable. I a partir d'aquí, ell va desfent al llarg de tota la història de l'arquitectura l'ús de la columna i sobretot el simbolisme de la columna, no? És a dir, els temples egipcis,
els altres grecs,
els grecs,
el Renaixement,
el Renaixement i com el Renaixement,
els tractats del Renaixement sobre
això,
la columna,
exactament, és a dir, com el Sebastiano Serlio, el Vignola i tota aquesta gent a través de la columna generen tot un discurs sobre els estils i per tant sobre el llenguatge arquitectònic fins a arribar a l'arquitectura del segle XX en la qual primer Le Corbusier deixa l'arquitectura amb un paper pura estructural, val? Després Le Corbusier després la torna a recuperar, perquè Le Corbusier va fent coses molt, molt interessants, diguem-ne, i va endavant i endarrere, com no pot ser d'una altra manera. Però, diguem-ne, en el seu manifest de principis de segle, evidentment la columna, en la planta dominó, diguem-ne, en aquell manifest, queda com un element suportant, és a dir, és un element estructural. I acaba el llibre amb la columna del pavelló del Mies van der Rohe, del pavelló de Barcelona, en la qual la columna no només és un element que aguanta, sinó que gairebé desapareix perquè es converteix en un reflexe. La columna d'acer inoxidable polit acaba per ser tan sols un element que reflexa l'ònix i el marbre del propi pavelló. I per tant, ja s'ha desmaterialitzat, i en aquest és el viatge interessantíssim que fa el Rafael Moneo en aquest llibre.
Perfecte, Marc Longarón, doncs ja ho tenim, dos llibres més a la Biblioteca de l'Arquitecte.
Imprescindibles.
Oh, i tant, l'avantsala de Sant Jordi, perquè tindrem un Sant Jordi sonat, a més amb, aquí, en ple festival d'arquitectures, no?
Aquest any coincidirà.
Doncs anem parlant, que vagi molt bé, Marc.
Igualment, Pep Lluís.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu.
Gaudí i Güell, el artista i el mecenes, de Carmen Güell. 178 pàgines amb il·lustracions en tapa rústica. Publica Editorial Martínez Roca i val 22 euros. Sobre la columna, de la Cueva de Menga al Pabellón de Barcelona, de Rafael Moneo. 65 pàgines en tapa dura i a una tinta. De la col·lecció Lliçons de la UPC, val 15 euros.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter i Instagram, @perspectivacat.